Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El nou decret llei de les energies renovables pretén minimitzar l'impacte social dels projectes oferint un paper més actiu de la ciutadania en tot el procés. El text obliga als promotors a informar prèviament a la població de la zona afectada del seu interès, fer una oferta de participació de com a mínim el 20% en el projecte i comptar amb el compromís d'almenys els propietaris de la meitat de la superfície afectada. Per retardar les possibles expropiacions forçoses, el decret obliga a comptar amb el 85% dels terrenys per fer la declaració d'utilitat pública. Però en cas de no tenir aquest nivell d'acord, es podrà activar el procés d'expropiacions igualment un cop es rebi l'autorització energètica. Aquest decret, que s'aprovarà dimarts vinent al Consell Executiu, pretén evitar que un territori s'assabenti de l'interès d'un promotor per construir un parc eòlic o fotovoltaic a la zona un cop el projecte surt a informació pública i, a més, hi ha poc temps de fer al·legacions. Per això, les entitats de la Terra Alta i el Priorat, que formen part de la xarxa per una transició energètica justa, consideren que Acció Climàtica ha fet una modificació de mínims del Decret d'Energies Renovables 16/2019, on se'ls ha exclòs, i a més afirmen que han acabat cedint a fortes pressions. Les entitats alerten que sense una moratòria o la suspensió de llicències, la modificació del decret aplana el camí a les promotores que podran executar totes les instal·lacions tramitades amb el Decret 16/2019, instal·lacions de 100.000 megawatts amb informes d'emplaçament viables, així com també els projectes que no ha avaluat la ponència de renovables en els últims 3 mesos, en total 1.200 megawatts més. La portaveu de Terra Alta Viva, Núria Altés, ha qualificat de ridícula la modificació del decret de renovables i recorda que no compleix l'acord de govern signat amb la CUP.
La modificació és ridícula de les expectatives que hi havien creades. De fet, estan fallant a un acord de govern que es va signar en ferm, no?, per la investidura del president aragonès. I, per exemple, no sé, un dels termes parlava de buscar més consens en la gent que tenia afectació dels seus molins, i es demanava un 85%, però en tot l'àmbit, no només en la gent que tenia els molins, sinó també aquelles persones que tenien afectació de rotura de camins o línies de tensió, i al final van deixar en el 50% del vistiplau només d'aquells propietaris que tenen afectació de molins o de plaques. Cada minut, en realitat, no?
Des de Terra Alta Viva també s'assenyala que no s'aclareix què passarà amb els projectes que ja han passat el tràmit de la ponència ambiental i es lamenten que els requisits no són indispensables.
Queda molt en l'aire què passarà en los projectes que tenim sobre la taula. Nosaltres, en el cas de la Terra Alta, per exemple, que en són molts que ja han passat la ponència ambiental i segons este nou decret, per lo menys en el que sabem fins al moment, continuaran endavant. I hi ha crec que hem calculat uns 1.200 megawatts que, com que la ponència ambiental no es va pronunciar, perquè ja no actua, passats 3 mesos de la no pronunciació, se donen com a viables. Per tant, també hi ha un altre punt que és controvers, no?, que diu que l'ens local, qualsevol ens local, pot decidir invertir un 20% de la inversió dels projectes de renovables, no?, però que si no és així, se donarà per vàlid igualment. Vull dir, no és un requisit indispensable, sinó que ho deixa la porta oberta. És rar de què passa, no?
La portaveu de Terra Alta Viva, Núria Altés, ha assenyalat que la modificació torna a deixar en l'aire que és el que s'entén per concentració i massificació d'instal·lacions.
En cap moment el decret reflexa quan se considerarà que una zona té concentració suficient i no se pot posar més, no? Ho deixo com en l'aire. Parlo una mica de que se tindran en compte les zones que ja tenen bastant concentració, però no fa un relat numèric de quan serà una zona massificada. Per tant, ho deixa totalment en l'aire, no? I és molt interpretable, això. La mateix, és que tenim la mateixa sobre la taula, no ens hem mogut ni un mil·límetre. Jo no sé si és que durant les negociacions algú ha pressionat més que la pròpia ciutadania, però està clar que no s'han complert les expectatives gens ni mica.
Per la seva part, el portaveu de la plataforma Riu Siurana, Oriol Ponti, diu que la modificació no inclou grans canvis i se'ls remet a un pla territorial que no inclou els projectes que ja estan a tràmit.
Tant en realitat no ha canviat res de fons. El que ens prometen és que comencen a treballar amb un pla territorial, que això ja ho poso en la nota aquesta que t'he enviat, i si mires la nota anterior que et vaig enviar, i aquest pla territorial que es farà per comarques, però que això en un termini de 6 mesos. Si durant aquests 6 mesos no es fa cap mena de suspensió de llicència, només els 5.000 megawatts que han passat ja per la ponència, ja tenen la feina feta. Ja no cal, és a dir, ni que el decret fos bo, que no ho és, perquè, diguem, està fet purament allò per no molestar ningú, ple de... afegeixen tot de coses i tal, però la ponència ambiental segueix sent qui decideix, no hi ha criteris objectius nous, només aquests dos que t'he dit, i per tant, ni que això fos molt bo, no servirà de res, perquè si hi ha 5.000 megawatts per les grans empreses, elles ja tenen cobert el cupo del resto. És a dir, que o hi ha suspensió de llicència, nosaltres no diem moratòria perquè això s'escandalitza, o tot és paper mullat. Primer, que no sé com s'havia de fer, que s'ha posat bastanta literatura, perquè és veritat, tindrem en compte les necessitats territorials i tal, tal, però filosofia, és a dir, no cos concret de dir què vol dir tenir en compte, no és concreta.
D'aquesta manera, des de la plataforma Riu Siurana, el seu portaveu, Oriol Puntí, ha dit que se senten descontents i també menys tinguts a l'hora de consensuar la modificació d'aquest decret de renovables.
Estem més que descontents, una, pel menys teniment que ha significat... no, diguem, no dir res més quan vam presentar un document superelaborat, és a dir, vam donar molta feina per discutir, però sobretot perquè la impressió és que han rebut pressió molt forta de canviar el mínim i fer la promesa aquesta de, en 6 mesos, que això s'havia fet en 18 mesos, que en 6 mesos estaria fet aquest pla territorial, que és a on de debò es repartiria per territoris que hi pot anar. Però si durant, diguem, només amb el que hi ha fet, més aquests 6 mesos, es pot haver fet un desgavell fora de mida.
Amb aquest malestar i descontent s'han mostrat les entitats per aquesta modificació que han qualificat de mínims del decret d'energies renovables que les ha exclòs i lamenten que no s'imposi una moratòria, que els requisits no siguin indispensables i que no es limiti la seva concentració. I és que el departament posposi 6 mesos més el pla territorial que ha de definir per comarques com es reparteix la contribució energètica encara alerta més a les entitats, que adverteixen que amb els projectes de 100.000 megawatts que tenen el vistiplau de la ponència, les promotores ja tenen la quota coberta.
Serveis informatius d'Antena Caro. Serveis informatius d'Antena Caro.
Escletxes als murs, manises caigudes i llits movent-se és el relat dels afectats pels terratrèmols que s'estan escoltant al judici del Castor. En canvi, la defensa dels acusats intenta posar en dubte que la causa dels danys acreditats pels testimonis fossin per culpa dels sismes. Els veïns van percebre en primera persona els terratrèmols. El llit i la casa es movien i molts objectes domèstics ballaven al seu voltant. Hores després d'aquests sismes van comprovar, perplexos, com els terratrèmols havien provocat escletxes visibles en parets i façanes o fet caure manises de la cuina. Aquest és el relat que aquest passat dimecres han desgranat a l'Audiència de Castelló 11 dels afectats amb danys materials pels sismes que va causar la injecció de gas al projecte Castor. Van recórrer al Consorci de Compensació d'Assegurances perquè les seves companyies justificaven que eren terratrèmols causats per l'activitat del magatzem de gas submarí. La defensa, en canvi, ha intentat posar en dubte els danys argumentant que els moviments no van ser prou intensos per tal de causar-los. I és que els terratrèmols de major magnitud, de fins a 4,3 a l'escala de Richter el dia 1 d'octubre del 2013 i més intensos, tenien lloc de nit o matinada. A preguntes de la fiscal, un dels afectats, David Juanena, ha relatat davant del tribunal que van arribar a percebre fins a 3 sismes.
¿Y si solo fue un día o fueron varios?
No, noté 3. Exactamente el 30 de septiembre noté un terremoto, pero no le di importancia hasta el día siguiente que empecé a hablar con la gente que habían notado un terremoto. Entonces ese día, bueno, más o menos fue un cachondeo. Y el 3 de octubre, ese día me acuerdo perfectamente, porque justamente a las... entre las... la 1... y las 12, o sea, la 1 menos cuarto, las 12 por ahí, más o menos. Además, estaba viendo Buenafuente y apareció, o sea, ahí noté un terremoto. Mi mujer y yo, los dos notamos, estaba en el sofá. Y fue un terremoto mínimo, pero sí que lo noté. Y entonces, pues, me metí en las redes sociales hablando a ver si más gente lo había notado. Pues la gente lo había notado y ostras, y a los 20 minutos, exactamente más o menos la 1 y pico, fue el segundo terremoto, que ese duró unos 5 segundos y yo estaba mirando el móvil, hablando con las redes sociales y empecé yo a moverme durante unos 5 segundos. Y ostras, ese sí ya fue más grande, ese sí que me dio miedo y entonces, bueno, ahí explotó todo lo que pasó después.
El dia afectat, Juanena va veure una escletxa en un cantó de la paret del seu duplex que no existia anteriorment i va comunicar-ho a la seva companyia d'assegurances. I temps després, el Consorci de Compensació d'Assegurances li responia per carta que no acceptaven la reparació perquè es tractava de moviments sísmics causats per la mà de l'home i va acabar assumint de la seva butxaca el cost de les reparacions, uns 1.200 euros. I és que relats com el d'aquest afectat s'han succeït, descrivint situacions pràcticament calcades, en la sala de vistes de l'Audiència de Castelló. Molts van viure la por quan els sismes els van despertar del son. A l'endemà van comprovar que algun desperfecte o escletxa inexistent fins llavors apareixia a les seves cases. Manuela Meseguer ha explicat com li ballava el llit i, amb molt d'espant, no sabia què fer.
Porque le faltan baldosas y era después que tuve muchísimo susto, me se cayó un mueble al lado de la cama a las 4 de la mañana y la cama me bailaba con muchísimo susto que no sabía qué hacer.
Al judici s'han pogut escoltar declaracions de veïns i veïnes de Vinaròs, de Sant Mateu, de Sant Carles de la Ràpita, però també de punts força allunyats de la zona costanera pròxima a les injeccions del Castor, com a Amposta. És el cas de Neus Mangraner, que acabava de rehabilitar una casa familiar de planta baixa i un pis i ha explicat que quan van haver-hi els moviments va notar que la casa es movia.
Però la qüestió és que havíamos hecho obras en la casa i havíamos hecho toda la fachada y aparecieron. Y aquella noche, después del movimiento por la mañana, apareció en las habitaciones, aparecieron unas esclechas, no sé cómo se dice, unas grietas bastante importantes. Y después, cuando salimos a la calle, también vimos que habían aparecido estas grietas en la paret de la calle.
Per la seva part, la defensa dels directius d'Escal UGS acusats, Recadero del Potro i José Luis Martínez del Mau, han entomat aquestes declaracions amb preguntes cap als testimonis per posar en dubte que els sismes fossin causats per les injeccions de gas i, al mateix temps, minimitzar la seva intensitat real. Els defensors dels acusats han insistit sobre el fet que la compensació d'assegurances rebutgés indemnitzar els afectats perquè els sismes de finals del mes de setembre i principis d'octubre de l'any 2013 no havien tingut intensitat suficient per provocar aquests danys. En canvi, David Juanena, afectat pels terratrèmols del Castor, ha replicat a l'advocat de la defensa afirmant que a ell, a la vivienda, le iba a surtir una esclecha.
En relación a su solicitud de indemnización presentada con motivo de movimientos sísmicos recientemente producidos en el este peninsular, le comunico que esta entidad pública no considera que procede atenderla debido a que, por una parte, de acuerdo con el artículo 6.1 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación, esta entidad indemniza en el ámbito del seguro de riesgos extraordinarios daños producidos por fenómenos sísmicos que tienen origen natural, pero no aquellos que son producidos por la actividad industrial derivada de la acción humana y realiza en capas profundas de la Tierra. Asimismo, en el caso que nos ocupa, por otra parte, los movimientos sísmicos registrados hasta el momento no han tenido intensidad suficiente para generar daños, de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional.
Eso lo considera el Instituto, pero a mí me salió una grieta.
Bien.
Y lo que vuelvo a decir es que pone además una acción de la mano del hombre.
La vista oral, en la qual Del Potro i Martínez Dalmau s'enfronten a una petició de fiscalia d'una pena de 6 anys de presó per un delicte ambiental, continuarà el proper dilluns amb el testimoni de més afectats pels més de 1.000 terratrèmols causats per la injecció de gas al Castor.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les obres per a passar a l'ample de via internacional del tram entre Castelló i Tarragona s'adjudicaran de manera imminent i l'estudi per estudiar alternatives al pas de mercaderies per Tarragona s'enllestirà en un any i mig. Així ho ha afirmat el comissionat per al corredor del Mediterrani, Josep Vicent Boira, que ha avançat que les obres per passar d'ample ibèric a ample internacional del tram entre Castelló i Tarragona s'adjudicaran de manera imminent i ha concretat que quan estiguen acabats aquests treballs, el trajecte entre Barcelona i València s'escurçarà uns 10 minuts.
El corredor mediterrani obri possibilitats. Esta és un poc la idea. Jo sempre dic que el corredor mediterrani no respon al verb ser, sinó al verb fer. És a dir, què podrà fer el corredor mediterrani, no què és el corredor mediterrani. I per tant, però per no defugir la teua pregunta, molt probablement, per exemple, a curt termini, quan estiga fet l'implantat l'ample internacional entre Castelló i Tarragona, se reduiran de l'ordre de 10 minuts el viatge entre València i Barcelona, bueno, Alacant i Barcelona, amb la qual cosa és evident que només per la implantació de l'ample, imaginem quan tinguem la doble plataforma, feta de València a Castelló, l'estudi informatiu del qual se té que presentar dins de poc, i això significarà, pues, evidentment, una nova millora del temps. O sigui que tenim bones perspectives de que el viatge se reduïsca d'una manera sensible.
El comissionat per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, també ha apuntat que l'estudi per cercar alternatives a l'actual línia de mercaderies per Tarragona s'adjudicarà també aviat i que l'informe estarà enllestit en un període d'entre 12 i 15 mesos.
Precisament serà prou imminent l'adjudicació del canvi d'ample entre Castelló i Tarragona, és a dir, el canvi d'ample directament a l'ample internacional, des de l'ample ibèric actual, la qual cosa serà un pas més en aquesta història, en una actualització dels tràfics ferroviaris per a connectar-nos amb la resta d'Europa.
Aquestes declaracions del comissionat per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, les ha efectuat a l'estació del Camp de Tarragona, on ha inaugurat una exposició que commemora els 160 anys de la concessió de la línia entre Tarragona i València. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a les Terres de l'Ebre 26 plantacions il·legals de marihuana des de principis d'aquest any, un total de 60.310 plantes. En aquestes operacions s'han detingut a una trentena de persones. Per aquesta mena d'operatius, per delictes de salut pública i per altres actuacions meritòries i col·laboracions, ahir dimecres es van lliurar, en el Dia de les Esquadres, més d'un centenar de felicitacions i condecoracions de la regió al Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre. 45 agents de l'última promoció ja s'han incorporat a les unitats de seguretat ciutadana a l'Ebre, que és la segona regió policial amb més creixement percentual de nous efectius, un 17%, només per darrere del Pirineu Occidental. I és que en el Dia de les Esquadres, celebrat ahir dimecres, es van lliurar 116 felicitacions per actuacions meritòries i col·laboracions, 102 a agents dels Mossos, 4 a agents de policies locals, 5 a la Judicatura i 3 a Ciutadans. També va a llaure algunes condecoracions per operatius destacats i per trajectòria professional. L'intendent en cap de la regió Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra, Vicenç Lleonard, va destacar la implicació dels Mossos d'Esquadra en l'emergència climàtica que pateix les Terres de l'Ebre. Després de destacar tots els actius del territori, Lleonard va lamentar que el fort sentiment de pertinença dels ebrencs es dilueix amb la desafectació i preocupació emocional que creix pels episodis severs que ha viscut el territori.
Ebrenques i ebrencs amb un gran sentiment de pertinença al territori, però també amb una certa preocupació i desafecció emocional, atès que els darrers anys hem patit episodis d'emergències climàtiques severes, com el Filomena, el Glòria, incendis forestals, els darrers aiguats violents al Montsià, i una regressió important dels espais naturals protegits com el Delta de l'Ebre. De ben segur que sense una seguretat integral al territori no tindrem el benestar de la nostra ciutadania, ni una recuperació en els diferents àmbits esmentats. Són valors i riqueses del nostre territori que cada cop ens exigeix més, especialment per la protecció d'espais naturals i sobretot del medi ambient.
La regió policial de les Terres de l'Ebre ha incorporat 45 nous agents dels Mossos d'Esquadra i és la segona regió amb més creixement percentual de nous efectius, un 17% dels 693 nous Mossos i Mosses. Els nous agents ja han començat a donar servei i hauran de superar un any de pràctiques. Els efectius s'han incorporat a les unitats de seguretat ciutadana de Tortosa amb 14 membres, 13 a Amposta, 11 a Móra d'Ebre i 7 a Gandesa. La mitjana d'edat de tots els nous agents del cos al país és de 28 anys. Un 39,16% tenen estudis universitaris i un 29,63% són dones. El cos dels Mossos d'Esquadra té ara 17.904 agents.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, hem començat avui aquesta jornada amb una temperatura un pèl més baixa que la d'ahir, tot i això encara amb una temperatura suau, per exemple, a Cunit amb aquests 16 graus, a Gandesa amb 15 graus o bé al Canà amb 17 graus. S'espera que la temperatura màxima pugui pujar a valors de 22, 23, puntualment 24 graus, una miqueta més baixa que la d'ahir, ja que ahir es va arribar en alguns sectors entre els 26 i 27 graus. I és que durant el dia d'avui també parlem a hores d'ara d'alguns intervals de núvols baixos, aquests s'han d'anar trencant, però on arribaran alguns de mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.